Els maquinistes mantenen Rodalies sense servei. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Segon dia d'aturada total a Rodalies, que inclou també els trens regionals. Ahir s'al·legaven motius de seguretat de manera genèrica. Avui, però, el conflicte de fons, un pols dels maquinistes amb l'empresa i amb els governs català i espanyol, ja ha esclatat del tot, Joan Bota.
La Generalitat ha obert un expedient a Renfe per no haver reprès el servei després de la desorientació que l'anunci d'ahir al vespre del govern ha provocat avui entre els usuaris. En paral·lel, el ministre Òscar Puente s'ha mostrat confiat al matí de Catalunya Ràdio que els trens tornin a circular aviat i admet de retruc que els maquinistes tenen la paella pel mànec.
Lo que son intervenciones en la infraestructura, que por otro lado, pues ellos saben muy bien que se están haciendo, eso no se puede hacer en unas horas, ¿no? Yo creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables.
Tot això en un matí frenètic de reunions. Aquest matí a Sants hi parlaven Renfe, els sindicats i el govern per intentar reprendre el servei de Rodalies. Les reunions diuen que ja s'ha acabat.
Pendents de resultats, l'hipotètic anunci del restabliment de la circulació dels trens arribarà després d'una altra reunió convocada des de fa uns minuts al Departament de Territori. És el mateix escenari d'ahir, quan al vespre el govern va sortir a anunciar que avui hi hauria servei.
De seguida ens despleguem per les principals estacions del país per explicar-vos com ho viuen els grans perjudicats de tot plegat, que són els viatgers, els usuaris. Abans, però, connectem amb l'estació de Sants i amb el Departament de Territori on hi ha hagut i hi ha les reunions clau. Joan Garcia i Albert Prat.
Bon dia. Encara cap resultat d'aquesta primera reunió, la de Renfe, Adif, el CEMAF i el govern. Només que els maquinistes volen que se'ls tinguin més en compte en els protocols que garanteixen la seguretat, perquè sovint, diuen, són ells qui informen de les deficiències. Com es concretarà això en un nou protocol d'actuació? És el que s'ha de decidir. Això en un dia a Sants, on només s'ha mogut l'alta velocitat i, com ahir, amb retards.
I des de fa 20 minuts, a molt prop d'aquí, està en marxa la reunió del govern per analitzar com ha anat i en quin punt està aquesta negociació amb els maquinistes. De moment, cares molt serioses a la sala amb els consellers Albert Dalmau i Sílvia Panek al capdavant i amb representants de Rodalies, Protecció Civil i Mossos d'Esquadra per avaluar també les afectacions que està tenint aquesta aturada. A aquesta hora, per tant, pendents que compareguin Dalmau i Panek en els propers minuts per explicar quan es pot restablir el servei de trens.
Això el dia en què també els usuaris de l'autopista AP7 han començat a patir les conseqüències del tall a l'autopista.
En aquest cas, en forma de cues quilomètriques a les vies alternatives, al tram entre Martorell i Vilafranca del Penedès, però no es pot circular pel risc d'ensorrament, tot derivat de l'accident mortal de Rodalies de dimarts. Aquest matí s'ha començat a retirar el tren sinistrat.
Sapiguem quina és la situació en aquest punt. Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia. Doncs avui matí molt complicat a les carreteres, amb més trànsit de l'habitual, que a més, com dieu, s'ha agreujat pel tall de la P7. Ara mateix tenim retenció al voltant de Martorell fins al punt on es fan els desviaments, venint doncs des de la 2 i també des de la mateixa autopista i sobretot a les vies que estan assumint el trànsit del desviament. La 2 a Sant Joan d'Espí cap a la C32, B24 a Cervelló i l'N340 a Vallirana també, però l'AP7 a partir de Vilafranca, on es reincorporen els vehicles que venen des de la C15 o l'N340. I aprofitem per recordar que avui s'han aixecat les barreres dels peatges a la C32 Sud en els dos sentits, que és una de les opcions alternatives dels usuaris a l'AP7.
Doncs davant de tot aquest panorama, l'oposició i també els socis de govern carreguen contra el govern pel conflicte a Rodalies.
Esquerra diu que l'executiu de Salvador Illa, que sempre posa l'accent en la gestió, queda ara retratat. Els comuns lamenten que s'anunciés la represa d'un servei sense tenir-lo garantit i Junts veuen la Generalitat doblegada davant la Moncloa.
De la crònica internacional, desconcert a la Unió Europea pel gir total amb Groenlàndia de Donald Trump, que ara descarta una invasió militar.
Mentrestant, el president nord-americà ha aprofitat la seva visita al Fòrum de Davos per constituir formalment el que anomena Junta de Pau per Gaza, que a banda de seguir la situació de la Franja Palestina aspira també a establir-se com a poder paral·lel a l'ONU en la resolució d'altres conflictes.
I en la cultura, a aquesta hora estem pendents de les nominacions als Oscars de Hollywood, Tania Tàpia.
Sí, sobretot de què passarà amb la coproducció catalana Desirat d'Oliver Lash, que aspira a millor pel·lícula internacional, però també té 4 aspiracions tècniques, la de millor so, música original, fotografia i càsting. L'equip s'ha reunit aquí al centre de Madrid per seguir plegats la lectura de nominats, que comença d'aquí a menys de mitja hora.
faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pedri estarà un mes de baixa.
Ahir es va fer una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i, segons informa el Barça, estarà 4 setmanes de baixa. Si es compleixen els terminis, es podria perdre entre 6 i 8 partits. Ha estat la mala notícia de la victòria ahir del Barça a Praga per 2-4. Els blaugranes, per tant, que mantenen les opcions de quedar entre els 8 primers si guanyen a l'última jornada al Copenhagen. I pendents també de la junta directiva del Barça per decidir el dia de les eleccions.
Ja hem explicat com tenim el trànsit, ens falta, però, el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera les pròximes hores? Hem començat el dia amb pluja en algunes zones de Catalunya. A la tarda què ha de passar?
Doncs ha de passar que el sol ha anat guanyant terreny i aquesta pluja que indicaves s'ha anat desplaçant cap a l'est i al nord-est. Sol que guanya, que empeny, els núvols que marxen i, en definitiva, entre aquesta tarda i demà, probablement doncs, el dia més assolellat de la setmana. Dissabte amb algunes nevades al Pirineu, a qualsevol cota, però fora del Pirineu no hi ha d'haver pertorbacions. En definitiva, de llevantades o temporals cap a la vista.
Molt bé, doncs uns dies de tranquil·litat, que ja venen bé després de tot l'enrenou que hem tingut. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06.
Jo venia aquí ja pensant que avui jo podria agafar el tren, que és el que van dir ahir a les notícies. I ara resulta que em trobo que no. És que és un cachondeo, això.
Home, és desastre.
A més que Renfe, ten fe. Saps de què arribes?
Sin tren. I sin autobuses. Pues que és una mierda.
Ja ho sentiu. Segon dia sense rodalies, sense regionals, tampoc mitjana distància a Catalunya. Avui s'ha repetit la imatge d'estacions buides, autobusos a primera hora planíssims i una AP7 sense cotxes en sentit sud perquè està tallada des d'ahir. Els maquinistes de Renfe, tot i que els han dit que la circulació és segura, posen en dubte la revisió de la xarxa que s'ha fet i reclamen una auditoria externa. Resultat, no han anat avui a treballar. Per resoldre aquest conflicte i intentar llimar diferències, representants de Renfe, de DIF, del govern i els sindicats s'han reunit aquest matí a l'estació de Sants. Unitat mòbil a l'estació, José Antonio Muñoz i Joan García. Bon dia.
Bon dia.
N'ha sortit aquesta reunió, Joan?
Encara no els hem vist sortir perquè ens ho expliquin. Ha sigut una reunió a quatre bandes amb l'objectiu de bastir ponts de confiança al voltant de la seguretat a la xarxa ferroviària. Els maquinistes, com dèieu, no en tenen prou amb el protocol fet ahir per ADIF i reclamen un informe amb l'estat de cada línia. I el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ens explicava al matí de Catalunya Ràdio per què avui no s'ha pogut reprendre el servei. Apuntava als sindicats.
Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan complint, una mesura de seguretat addicional a les que ja va presentar ADIF, entenen que no s'estan complint i estan presentant a treballar, però per raons X no s'estan prestant el servei.
El CEMAF respon que el que us van posar ahir sobre la taula no els serveix. Diego Martín, portaveu del sindicat a TV3.
Se empezaron esos protocolos, pero no se realizaron de la manera correcta. Entendemos que no se han realizado, puesto que incluso en informaciones que nos transmitieron nos dijeron que todas las líneas estaban operativas y horas después nos encontramos con nuevos desprendimientos y nuevos accidentes en la infraestructura, nuevas deficiencias. Pues nos sorprendía muchísimo el hecho de que se reabriera ese servicio cuando no hayamos visto esos protocolos cumplidos.
I mentrestant, en paral·lel, Joan, els usuaris, com han viscut un nou matí sense rodalies en aquesta estació, que és una de les més importants de tot Catalunya?
Ho han viscut pitjor que ahir. Diria que més enfadats, fins i tot que no pas ahir, que ja sabien d'entrada que no hi hauria trens. Avui han vingut pensant-se que n'hi hauria, tal com ens explicava una senyora que ha arribat amb AVE de Madrid, que vol arribar a Portbou i encara no sap com ho farà.
Lo d'ahir ho entenc, però lo d'avui és indignant. Que senyors maquinistes ens tinguin a tots segrestats és indignant. I crec que la gent s'ha de començar a mobilitzar, o sigui, que els bombin.
Va haver-hi una vaga de tramvies que va tombar el govern i no sé quantes més coses van passar. Ara podríem fer una vaga de Renfe.
El govern ha obert un expedient a Renfe per no haver prestat el servei. El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, considera que la situació d'avui no pot ser.
No podem tolerar per quan, estant garantida la seguretat, s'afecta el dret a la mobilitat de tants milers de ciutadans de Catalunya.
I enmig de tot això, un tren que sembla que circula de mercaderies. Hauria sortit de Barcelona a Can Tunis en destinació a la factoria Seat de Martorell.
Bé, doncs, de la represa del servei de Rodalies, a veure quan pot ser, i també de les afectacions d'aquest segon dia sense trens, se'n parla a aquesta hora a la reunió del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, una reunió que s'està fent al Departament de Territori. Seguint la reunió, hi tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia. Continuen reunits a aquesta hora?
Què tal? Bon dia. Sí, fa mitja hora, de fet, que estan reunits aquí a la setena planta del Departament de Territori. De moment ens diuen que va per llarg. Nova reunió del govern per actualitzar l'última hora d'aquesta aturada. El conseller Albert Dalmau, que recordem exerceix les funcions de president, és qui encapçala aquesta trobada al costat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tots dos els mateixos que hi compareixien per anunciar que avui es reprendria el servei a poc. De moment, cares molt serioses en aquesta reunió del govern, on també hi ha representants de Renfe, Adif, Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, també per actualitzar l'última hora d'aquesta afectació. Ara mateix, cap certesa i màxim secretisme de quina serà l'última hora. Tan bon punt acabi, es confirma la compareixença de Dalmau i Paneque. Veurem si per anunciar o no una represa del servei.
Bé, doncs, a l'espera de què és el que es comunica en aquesta reunió del CECAT, o si surt alguna cosa de la reunió que ha acabat fa una estona a l'estació de Sants, de veure si tot plegat es desencalla o no, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio que confia que entre aquesta tarda i demà es podrà reprendre el servei de Rodalies. I reitera que s'han revisat totes les vies, que totes són segures i que també s'havia revisat el mur de l'AP7 que va provocar l'accident de tren de l'R4 a Gelida. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Òscar Puente no ha volgut parlar de vaga encoberta dels maquinistes, però sí que admet que no, que s'hi està negociant.
Exacte, assegura que entén la por que tenen els maquinistes després de l'accident de Gelida, però els demana que no perjudiquin més Rodalies i que no demanin mesures impossibles de complir d'avui per demà.
Lo que son intervenciones en la infraestructura, que por otro lado, pues ellos saben muy bien que se están haciendo, eso no se puede hacer en unas horas, ¿no? Yo creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables.
Y deja claro que si avui no hay trens, no es para una cuestión de seguridad.
Que Adif dice es que la seguridad está ya garantizada y que se puede reanudar el servicio. Las razones por las que no se ha reanudado hasta el momento, en este momento, desde luego, al menos a criterio del titular de la infraestructura y del gestor de la infraestructura, no es la seguridad.
Sobre l'accident del tren de la R4 a Gelida, on va morir un maquinista amb pràctiques i 37 passatgers van quedar ferits, el ministre Òscar Puente ha assegurat que el mur de la P7, que va caure sobre la via just quan passava el tren, s'havia inspeccionat.
Aquest mur ha sido revisado conjuntamente con el resto de la infraestructura de la que al menos físicamente forma parte, que es de la AP7, ¿no?
I que l'accident era inevitable.
Las vías de todo el sistema ferroviario son seguras. Si no lo fueran, de hecho, no se podría circular por ellas. Eso no quiere decir que no puedan surgir eventos que comprometan la seguridad y que incluso cuesten la vida de una persona, ¿no?
I admet que la xarxa de Rodalies és víctima de la desinversió reiterada dels diversos governs espanyols.
Però a banda de les compareixences, les explicacions, les reunions per intentar desbloquejar la situació, la veritat és que aquest matí ha tornat a ser un matí de caos a la xarxa ferroviària catalana. Tot plegat perquè els usuaris s'han trobat que, tot i l'anunci d'ahir, els trens no circulaven i algunes estacions no hi han pogut ni tan sols accedir. Davant d'un nou matí sense servei, doncs, han intentat trobar alternatives, ja siguin els autobusos o els ferrocarrils de la Generalitat allà on n'hi havia, o cotxes privats o compartits. Passem per la línia que més viatgers mou cada dia, 100.000 persones, és la línia del Maresme. Quina és la situació? Mataró, Marta Vallès.
Bon dia, doncs fins a l'estació de Mataró ara pràcticament només venen alguns usuaris a demanar justificants per la feina i també els que s'han pogut assabentar que des d'aquí davant surten autocars que fan el transport alternatiu per carretera, però només cap al nord, direcció Blanes, Massanet, i paren a tots els municipis per on passen. Cap a Barcelona no, perquè ja hi ha les línies que fan habitualment el trajecte. Segalers, al nord, n'hi ha, per exemple, des de Calella, Pineda o Sant Pol de Mar i Moventis des de Mataró i els municipis del sud del Maresme. A l'hora punta, entre les 7 i les 8... va sobre tota la feina i molta resignació. Els escoltem.
Tienen que buscar alguna alternativa para que podamos ir a trabajar. Y no nos vamos a gastar 50 euros coger un taxi.
Desde las 5 de la mañana venimos a trabajar y nadie responde.
Quan no van els trens, els busos van tan plens que no pots ni pujar.
Siempre pasa alguna cosa y bueno, aguantar lo que hay y ya está.
A l'andana, mentrestant, trens que no s'han mogut en 48 hores.
I a la demarcació de Tarragona, l'estació de Sant Vicenç de Calders és un dels punts claus de la xarxa ferroviària. Per allà hi passen 7 línies de regionals i és l'inici de 2 línies de rodalies. Manel Sastre, bon dia, com ha sigut el matí aquí?
Hola, bon dia. Aquí aquest nus ferroviari important, com deies, l'únic que s'ha mogut són els autobusos del pla alternatiu que s'ha posat per la línia R4 per connectar els usuaris amb Martorell. Els fan servir, això sí, ben pocs usuaris en un matí que ha servit sobretot per constatar també aquí la indignació dels que a primera hora, pocs, també s'han acostat per intentar provar sort.
De moment la noia que s'ha dit que de moment no hi ha res. Esperau a marxar.
Aquest tot plegat és una vergonya. Fa mesos i mig que van acabar les obres justament aquell tram.
Llego acá faltando un cuarto para las 6 y me dicen que no, que no hay servicio. Es algo injusto de que si la Renfe tiene problemas que ponga los autobuses.
Això sí, a tota la demarcació només ha circulat un tren regional a primeríssima hora del matí, Tortosa-Barcelona, que han fet aturar l'estació de Tarragona i que encara ha generat més indignació. Anna Gómez, de la plataforma Dignitat a les Vies.
A Tarragona el que ens ha passat és que han tingut la barra de carregar el tren de Tortosa i parar-lo a Tarragona. És a dir, la gent no pot tornar a casa seva ni a teletreballar. Els ha deixat a 2 hores de casa seva, tirats a l'estació. Això és de cochineo.
Ens expliquen que Renfe ha posat 3 autobusos des de Tarragona per connectar algunes estacions d'aquesta zona i també un de directe cap a València. L'Ajuntament de Tarragona també ha posat un bus llançadora que connecta les estacions de tren i la de busos per facilitar els desplaçaments als viatgers que no troben trens. Aquí, mentrestant, a Sant Vicenç, mitja dotzena de trens aturats a les andanes esperant que els maquinistes els posin en marxa.
I menges molt semblants en altres punts de Catalunya. Per exemple, a Granollers, la capital del Vallès Oriental, on hi passen les línies R3, R2, Nord o l'R8, la tònica d'usuaris i informadors ha estat pràcticament la mateixa que arreu, amb una excepció. Estació de Granollers, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Una usuària, a primera hora, amb els nervis a flor de pell, s'ha carat amb una vigilant de seguretat que no s'ha arronsat.
Empatia, pues sí, empatia. Empatia. Usted tiene mucha empatía por la gente que ha muerto.
Sí,
usted tiene
sí
mucha.
Que tengo empatía por la gente. A mí me dicen que tengo que tener un tren a las 6 de la mañana, el señor que tiene que llevar el tren tiene que estar aquí igual que yo. Un paleta que està en un andamio també se juega la vida.
La tònica al llarg del matí ha estat la mateixa. Informadors i personal de seguretat fan un cordó davant de l'estació i indiquen als usuaris que no hi ha servei. A dins es veuen els trens aturats. La megafonia i els plafons informatius van repetint com un mantra que no hi ha servei i no se sap quan es recuperarà.
I a la Catalunya Central avui s'han mantingut i reforçat els serveis alternatius per carretera que ja funcionaven per les obres de l'R3. Des de Vic, Nati Adell, bon dia.
Bon dia, així és. Moviment constant d'abusos cap a Barcelona, molts dels quals, cert, no s'omplen ni de lluny, i des d'avui també n'hi ha cap a Puigcerdà, però no són directes. Van de Vic a cap a Ribes i des d'allà minibusos. Tot i la situació excepcional, ha estat un matí relativament tranquil aquí i ordenat, desplegament important d'informadors i també missatges en bucle per megafonia avisant que no hi ha trens. Els usuaris esgotats pel mal funcionament de Rodalies.
Sempre agafo un tren i després un bus. M'he trobat que el tren no va i ara aquí estic esperant.
Estamos todos hartos de Renfe.
Tenim que anar amb bus i jo, que sóc de Centelles, pues està més lluny i tardo més en arribar.
Bueno, hay mucha gente que está confiada de que dijeron que iba a haber, aunque sea de poco a poco, pero no hay esto. Entonces hay falta de coordinació.
Pues va la gràcia, no? O sigui, ¿y ara què? Com m'organitzo jo un altre cop? És que és un cachondeo, això, no pot ser.
El que és habitual, més gent ha optat pel cotxe i estudiants de la Universitat de Vic arriben tard a exàmens per falta de trens.
Doncs és la situació que s'ha viscut avui, segon dia sense Rodalies a Catalunya, fruit d'aquest accident mortal a la R4 a Gelida. Allà, a Gelida, també hi tenim novetats. I és que Renfe ha començat a retirar el tren de l'R4 accidentat dimarts al vespre a Gelida per la caiguda d'un mur de contenció de l'autopista AP7. Avui s'ha fet un segon peritatge per comprovar l'estabilitat de l'autopista, que està tallada, recordeu, entre Martorell i Vilafranca del Penedès en direcció Tarragona. Les restriccions han fet que pràcticament es dobli el trànsit de l'autopista del Garraf, que manté les barreres aixecades per facilitar la mobilitat de cotxes i de mercaderies. Gelida, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Des de fa unes hores una grua locomotora està treballant al costat del tren sinistrat.
han elevat el segon vagó, possiblement per tornar-lo a posar sobre les vies. El pla és enganxar el màxim de vagons menys afectats del tren a un altre tren que hi ha al darrere, que els arrossegarà cap a Sant Vicenç de Calders. El primer vagó segurament serà desballestat aquí mateix. Antonio Carmona és el portaveu de Renfe.
El terreny és complexa, la zona, una zona de cava, segons quina maquinària pesada no pot accedir-hi, però es trobarà la solució.
Veiem molts operaris tallant la vegetació que hi ha al costat de la P7 per facilitar les tasques al mur de contenció. El trànsit, que ara no pot passar per aquí, una part s'ha desviat per la C32, que ha crescut considerablement en vehicles, com ha dit al Matí de Catalunya Ràdio el cap del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Del tall de la P7 sí que hem vist que ens porta trànsit cap a la C32 i, per tant, hi ha un trànsit Martorell fins a l'alçada de Sant Boi que va buscar la C32. Hi ha un creixement del 85% del trànsit de sortida en aquesta autopista C32, que territori ha aixecat peatges i, per tant, és de franc.
Aquí on som, tots aquests procediments per treure el tren no seran ni fàcils ni ràpids.
Doncs aquesta és la situació en aquest tall de l'autopista AP7, provocat de retruc per aquest accident a l'R4 de Gelida. Ara passen 20 minuts de les dues. Havíem deixat l'Albert Prat pendent d'una reunió del CECAT, una reunió que ja s'ha acabat. Per tant, podem tornar cap a la seu del Departament de Territori. Albert, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda. Sí, i a aquesta hora s'acaba d'acabar aquesta reunió del govern aquí al Departament de Territori, però això encara no desencalla la situació perquè els consellers Albert Dalmau i Sílvia Paneque, que estaven pendents de compareixer davant dels mitjans, s'esperen aquí a l'espera que a molts pocs metres d'aquí a l'estació de Sants acabi la que és la reunió clau, la reunió definitiva entre representants del govern, Adif, Renfe i els sindicats. I allà s'està acabant de redactar un document. Fons del govern confien que s'acabi desencallant i, per tant, aixecant aquesta aturada, aquesta hora molt pendents del redactat final i de si els maquinistes accepten o no aixecar aquesta aturada.
Doncs s'acaba la reunió del CECAT, però els consellers no marxen perquè estan a l'espera que s'acabi aquesta altra reunió a l'estació de Sants amb els representants dels maquinistes, amb Renfe, amb Adif, també amb representants del govern. N'estarem pendents, òbviament, d'aquesta reunió i tan bon punt tinguem novetats, la sentirem aquí al Catalunya Migdia. Mentrestant, altres autoritats també prenen mesures per intentar apaivagar els efectes d'aquesta aturada. I és que els ajuntaments estan indignats amb la situació que pateixen els seus ciutadans. L'atribueixen a falta d'inversió endèmica i a la desconfiança en la xarxa de Rodalies. Avisen que tenen poc marge de maniobra perquè no poden posar autobusos interurbans perquè no hi tenen les competències. L'únic que poden fer és pressionar els que tenen la responsabilitat de resoldre la situació, Pilar García.
Doncs sí, tant la Federació de Municipis de Catalunya com l'Associació Catalana de Municipis estan en contacte amb territori i demanen explicacions i solucions. Meritxell Budó és presidenta de l'associació i alcaldessa de la Garriga.
Els ajuntaments el que no podem fer és posar autobusos, perquè amb quin criteri, fins a on o fins a no on, vull dir, d'un dia per l'altre, ni a més, és la nostra competència. Això és competència del govern, és competència de Renfe, és competència de DIV, i per tant, a qui li pertoqui solucionar-ho, ho ha de solucionar.
L'alcalde de Premià, Rafa Navarro, president també del Consell Comarcal del Maresme, alerta que ni tan sols es compleixen les inversions previstes.
A Premià de Mar, que és l'estació segurament més indigna de tot el Maresme, se'ns va prometre fa 2 anys una inversió de 600.000 euros per arreglar les marquesines de l'estació. No només no ha arribat aquesta inversió, sinó que abans d'ahir va caure una de les marquesines i van haver de parar la circulació dels trens.
Des de Tortosa, l'alcaldessa Marlleixà vol liderar la pressió de les Terres de l'Ebre a les administracions perquè actuin.
El que estem fent doncs, en aquest moment és també parlar amb trens dignes i poder-nos organitzar per poder fer una reclamació conjunta, poder parlar en tot el territori per fer les queixes. S'ha de parlar doncs, en territori, en totes les administracions, en Adif.
I alerta que la situació que s'està vivint ara és conseqüència de la desconfiança en una xarxa que hauria de garantir la mobilitat i la connexió entre tot el territori.
I mentrestant, també a nivell polític, Esquerra i els Comuns, que són els socis d'investidura de Salvador Illa, apugen el to de les seves crítiques al govern per haver anunciat la represa del servei de Rodalies ahir al vespre sense tenir garanties que aquest matí podrien circular els trens. Des de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont ha atribuït el col·lapse a la incompetència del govern, Jordi Corbalan.
Sí, a la xarxa X aquest matí el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que el govern que dona lliçons
condicions de gestió ha quedat retratat, ha dit textualment, i fa uns minuts la portaveu al Parlament, Esther Capella, ha anat més enllà.
Demanem al govern de la Generalitat una reunió urgent, perquè volem que ens donin totes les explicacions que calguin i més. Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, doncs ja saben què han de fer, que deixin pas.
La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al govern auditoria semestral sobre l'estat de la xarxa ferroviària i li ha fet aquest retret.
El govern ha comès un error greu anunciant la represa del servei aquest matí, quan encara no estava garantit.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el diputat cupaire Dani Cornellà.
Com pot ser que el govern no preveiés que això passaria?
I des de Waterloo, l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha qualificat el govern d'incompetent.
I és el moment de dir ja n'hi ha prou. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé. Incompetència, dependència i submissió al govern de Madrid.
Doncs la polèmica política, podríem dir, de resultes d'aquest segon dia de caos a Rodalies. Falten 5 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Recordeu que estem pendents d'una reunió que hi ha ara mateix a l'estació de Sants. N'hi havia dues. Una s'ha acabat, al Departament de Territori, amb el govern especialment, pendent de si hi ha acord o no en la que hi ha, com dèiem, encara en marxa a l'estació de Sants, on s'estaria redactant un document i que caldria veure si això provoca o no la solució del conflicte, o com a mínim desbloquejar la situació que hi ha ara mateix. Tan bon punt tinguem notícies d'aquesta reunió de Sants, on ara mateix tothom està pendent de tot plegat, doncs ho explicaríem aquí al Catalunya Migdia. Ara, com dèiem, falten 5 minuts per arribar a 2:15, fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya Migdia. Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Tenim fins a un 50% de descompte en tot el que necessites per un entrenament perfecte. I en una gran varietat de marques. La setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a una mica més d'un minut seran 2:45 de la tarda. Recordeu que estem pendents de dos escenaris on ara mateix estan passant coses. D'una banda, l'estació de Sants, on hi ha una reunió amb sindicats de maquinistes, Renfe, Adif i representants del govern de la Generalitat. D'aquesta reunió s'espera si hi ha alguna negociació, algun acord que desbloquegi la situació de Rodalies. En paral·lel, a molts pocs metres de l'estació de Sants, al Departament de Territori, fins fa uns minuts, hi havia una reunió del CECAT, encapçalada pels consellers Sílvia Paneque i Albert Dalmau. Aquesta reunió ha acabat, però encara no hi ha hagut compareixences i no ha transcendit res perquè estan pendents de què és el que passa a l'estació de Sants. Això sí, sembla, Albert Prat, que aquí comença a haver-hi un cert optimisme amb totes les prudència, amb tota la prudència possible.
Sí, totalment. Fons del govern són optimistes a aquesta hora, però de portes endins, perquè intenta posar-se la vena abans que la ferida, fan una crida a la prudència per no tornar-se a enganxar els dits 24 hores després. Ara mateix, els consellers Albert Dalmau i Sílvia Paneque, els màxims representants del govern que són aquí, recordem, Dalmau en funcions de president, estan esperant a la setena planta del Departament de Territori que s'acabi la reunió decisiva. Ho deies tu, a molts pocs metres d'aquí, a l'estació de Sants, entre representants del govern, de fet, del Departament de Territori, de Renfe, Adif i els sindicats, on s'està redactant el document final que ha de recollir les condicions a les quals han arribat amb els maquinistes per tal que es posi punt i final a aquesta aturada. Tan bon punt surti de Sants aquest document, compareixerà un representant del govern. Veurem si Albert Dalmau o Sílvia Paneque donarà explicacions aquí a la sala de premsa on ja està a punt el faristol.
Doncs, òbviament, al Catalunya Migdia sentirem en directe aquesta compareixença. Tan bon punt es produeixi, insistim, un cop s'acabi i transcendeixi què és el que puguin haver pactat, posem en condicional, en aquesta reunió a l'estació de Sants, els representants dels treballadors de Renfe, amb Renfe, amb Adif i també amb representants del govern de la Generalitat. Estem pendents d'això, línies obertes, òbviament, i de seguida que hi hagi novetats us ho explicaríem. Però, òbviament, a Catalunya avui passen més coses. Per exemple, els pagesos del Delta de l'Ebre reclamen que no s'apliqui el Tractat de Lliure Comerç amb el Mercosur. Denuncien l'impacte que tindrà en cultius de la zona, com ara l'arròs o els cítrics. En paral·lel, també han evidenciat, 6 anys després del Glòria, que no s'han aplicat mesures estructurals per protegir el Delta de l'Ebre. Platja de la Marquesa, Jordi Barranca.
Bon dia. Un centenar de pagesos han reclamat que no s'apliqui aquest tractat i compensacions per les pèrdues, i és que evidencien com seria una estocada per un cultiu ja tocat per tractats comercials en països com Myanmar. Rafael Bardiell, d'Unió de Pagesos.
En este cas, l'acord que tenia la Unió Europea amb Mercosur eren 60.000 tonelades d'arròs sense cap tipus d'arancel. Paral·lelament a això, ja fa un parell de mesos, la Unió Europea va aprovar uns tractats en els països menys avançats i en aquells moments van aprovar 560.000 tonelades sense cap arancel. Per tant, imagineu-vos, si en el Mercosur en 60.000 tonelades i ara en els més perjudicats, què passarà quan s'apliquen aquestes 560.000 tonelades?
Entre la pagesia brenca predomina sobretot la indignació.
Claro, el preu nosaltres aquí ja no podem competir. Ells entren en un preu que en altres mos és impossible.
Tot ha pujat, els adobs, fitosanitaris, les llavors, adversitats del territori.
I a banda cal afegir la regressió que pateix el Delta de l'Ebre i que afecta de ple, per tant, els arrossars.
I en la informació internacional, Europa abordarà avui desconcertada i alleugerida l'aparent fi de la crisi de Groenlàndia que Donald Trump ha desactivat amb un acord marc de futur per l'illa de l'Àrtic. Se'n saben pocs detalls, però l'entesa permet, per ara, cantar victòria a les parts implicades. Trump ha aprofitat la distensió pel degel àrtic per presentar a Davos la seva junta de pau per Gaza, Xavier Vilà.
Els líders europeus avaluen aquesta tarda aquest pas enrere de Trump que Dinamarca contempla amb molt escepticisme i que la Casa Blanca vincula a tenir tropes en bases de Groenlàndia i que Europa reforci la seguretat al voltant de l'Àrtic en detriment de Moscou i Pequín. L'interlocutor de Trump en l'acord, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, s'hi hauria compromès.
Pel que fa a Groenlàndia en particular, ens hem d'assegurar que ni els xinesos ni els russos tinguin accés militarment a l'economia de Groenlàndia.
Segons l'entesa, els Estats Units rebrien un dret de tanteig sobre les inversions en els recursos minerals del territori autònom. L'acord marc suposa un alleugeriment, segons deia el canceller alemany, Friedrich Merz.
Aquest és el camí a seguir, perquè qualsevol amenaça d'adquirir territori europeu per la força seria inacceptable.
Per cert, que Trump ha reiterat que haurà de parlar amb Espanya perquè deixi de ser l'únic país de l'OTAN que declina gastar més en defensa. Madrid hi ha respost, assegurant que són un soci fiable de l'aliança.
Donald Trump, doncs, que ha desactivat la crisi de Groenlàndia i després s'ha presentat com el garant de la pau al món.
Sí, ho ha fet al mateix Davos, on ha formalitzat amb la seva signatura icònica, amb aquell retolador gruixut, la construcció constitució de la Junta de Pau per Gaza, un organisme que s'ha empescat per supervisar la implementació de l'alto el foc a la franja i per al qual demana 1.000 milions de dòlars a qui s'hi vulgui afegir. Trump aspira a ampliar la Junta a la resolució d'altres conflictes i nega que vulgui bandejar les Nacions Unides del seu rol.
Crec que la combinació de la Junta de Pau amb les Nacions Unides pot ser una cosa única per al món.
Una trentena de països s'han afegit a la Junta. França, Noruega o Suècia s'hi han negat.
De Davos també n'ha sortit avui que l'acord d'alto el foc a Ucraïna estaria pràcticament enllestit, que només queda un escull. Ho ha dit l'enviat dels Estats Units, Steve Witkoff, hores abans de reunir-se a Moscou amb el president rus Vladimir Putin. La reunió, que ja s'ha acabat, és la dels presidents nord-americà Donald Trump i ucraïnès Volodymyr Zelensky, aprofitant el Fòrum Mundial, Eva Pineda.
Enganxat a les escales, Trump ha dit que la reunió ha anat bé i ha enviat aquest missatge a Putin. The war has to end. La guerra ha d'acabar. De moment, Witkoff viatja a Moscou amb Jared Kushner, el gendre del president, per exposar els avanços a Vladimir Putin. El pla de pau estava bloquejat per la negativa de Zelensky a cedir l'exigència territorial russa i a compartir la central nuclear de Zaporizhia. Ara només queda un obstacle, segons afirma l'enviat especial dels Estats Units.
Crec que només ens queda un punt per resoldre. Hem discutit diversos aspectes d'aquest punt i això vol dir que es pot resoldre. Si les dues parts ho volen, ho resoldrem. Ho veig així.
That's my view.
El Kremlin ha ironitzat sobre l'optimisme de Witkoff, però ha ajornat qualsevol decisió, qualsevol comentari, fins a la reunió d'aquest vespre amb el president rus. Abans de trobar-se amb Zelensky, Trump ha apuntat que si els governs de Moscou i Kiev no aprofiten l'ocasió per arribar a un acord, serà una vergonya i ells uns estúpids.
Passen gairebé 6 minuts de dos quarts, un apunt abans de la publicitat de tornada a Catalunya. Uns 2.000 veïns de Sils, a la Selva, no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta, perquè surt tèrbola. La llevantada d'aquests últims dies ha acumulat aigua amb fang, pedres i herbes a la zona dels pous. Sils, Laia Claret.
Eduard Colomer és l'alcalde de Sils.
La causa és, evidentment, que van quedar colgats d'aigua a la zona aquesta dels pous i, per tant, diguem-ne, seria aigua enfangada que s'ha filtrat i, per tant, diguem-ne, embruta l'aigua que hauria d'estar disponible. La resta de paràmetres surten correctes i, de fet, fem analítiques molt constantment perquè ja hem tingut uns antecedents de plaguicides i d'alguns productes que podrien no ser recomanables per la salut. Ara, diguem-ne, el paràmetre que s'incompleix és específicament aquest de la terbolesa.
Si està fent un tractament, assegura l'alcalde i confia en solucionar-ho en qüestió de dies. Mentrestant, ofereixen un camió cisterna 2 hores cada dia perquè els veïns hi puguin omplir garrafes.
Surt una mica tèrbola. Si mires els raig, vull dir, quasi no s'aprecia, però si omples la pica, llavors sí que es veu.
Jo m'havia de rentar la cara i a casa, com som molt bruta, he anat a agafar allà una mica per rentar i fer el menjar.
De fet, no és la primera vegada que els passa.
Ens havia passat també amb el Glòria i també, bueno, igual, amb les garrafes d'aigua, que ahir, per exemple, ahir al vespre, aquí al consum, ja estaven agotades.
Colomer especifica que després del Glòria van ampliar el mur que envolta els pous i ara es plantegen aixecar-lo més.
Passant 7 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 8 minuts de dos quarts... Acaba de començar la lectura de les nominacions dels Oscars. Una batalla tras otra i els Pecadors són les grans favorites i podrien fins i tot igualar o superar el rècord històric de 14 candidatures. Però sobretot estem pendents de la coproducció catalana Cirat, que té opcions d'entrar en 5 categories. L'equip de la pel·lícula està reunit a Madrid per celebrar-ho en directe. Anem cap allà, doncs. Tània Tàpia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Són moments de nervis. Ara agafaré una mica d'aire, que hi ha una publicitat, però l'equip s'ha volgut seguir a unir aquí plegats per veure en pantalla, ja, ni en companyia de la premsa. Som gairebé 80 periodistes aquí. Ens han citat a la Gran Via de Madrid, a l'Espai Movistar, doncs seguir en directe aquesta gala. Conscient que és un repte difícil colar-se les nominacions, el director i co-guionista de la pel·lícula, Oliver Lasche, deia això a l'arribada.
Esta mañana teníamos un evento con otros nominados a los Goya y la moderadora nos decía mucha suerte a todos y le corregimos, todos le dijimos, es que ya hemos ganado, o sea, esto no va de ganadores y perdedores, o sea, el cine, cuando intentamos hacer una película honesta, ya ganas. Entonces hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase, nada, a ver qué pasa, pero es bonita esta energía.
Sirat aspira a les nominacions a millor pel·lícula internacional, però també a les tècniques de millor so, millor música original, fotografia i càsting. Veurem què passa.
Ho explicarem al Catalunya Migdia tan bon punt ho sapiguem. Mentrestant, us expliquem que Jordi Savall ha estat reconegut amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, considerat el Premi Nobel de la Música i un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. És el primer músic català que rep aquesta distinció, que han guanyat figures com Herbert von Karajan, Daniel Barenboim o l'espanyol Andrés Segovia. El jurat reconeix una vida dedicada a la interpretació, la recerca i la difusió de la música històrica, a més del seu compromís constant amb la formació i el diàleg intercultural. I abans dels esports us expliquem que continua creixent el nombre de lectors de llibres, tot i que de manera moderada. L'increment a tot l'estat es nota sobretot en els més grans de 65 anys. I una altra dada, cada vegada hi ha més lectors de còmic. Són dades del baròmetre d'hàbits de lectura de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, Montse Camps.
Sí, que diuen que l'any passat al conjunt de l'estat el percentatge de lectors en el temps lliure va arribar al 66%, mig punt més que el 2024. I creix de manera important, com deies, el nombre de lectors de còmic. Ara un 14% de la població llegeix còmics, un 38% més que fa 5 anys. Daniel Fernández és president de la federació.
Si sumamos el cómic, que evidentemente también es lectura, por primera vez se supera el 70% de la población española que dice leer libros por ocio, no por estudio, en algún momento del año. Eso es una magnífica noticia que viene también refrendada por el hecho de que los jóvenes siguen siendo grandes lectores.
I és que el 77% de joves d'entre 14 i 24 anys es declaren lectors per oci i creix al mateix temps el percentatge de lectors més grans de 65 anys. Segons aquest informe, Catalunya se situa per sobre de la mitjana i es manté com una de les tres comunitats on es llegeix més, al darrere de Madrid i el País Basc.
Catalunya migdia. Seguirem pendents de la reunió que hi ha ara mateix a l'estació de Sants i d'on ens diuen que és imminent el seu final. Veurem si surt algun acord o no per tal de desbloquejar la situació a Rodalies. Tan bon punt hi hagi una decisió, sigui una o sigui una altra, us l'explicarem aquí al Catalunya Migdia. Però ara saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per tal d'explicar l'última hora dels esports, que comencen amb la lesió de Pedri.
Que és la pitjor notícia del partit d'ahir del Barça-Praga. Va guanyar l'Eslàvia de Praga 2-4 i té molt a prop la classificació entre els 8 primers de la Champions. Ara escoltarem protagonistes d'aquest partit i també farem aquests càlculs per veure què necessita el Barça per quedar entre els 8 primers. Però abans, Ramon Salmurri, ja sabem què té Pedri. Quant temps estarà de baixa?
Un mes. Un mes és el que ha comunicat el Barça avui, que estarà fora de l'equip Pedri, que, diguem-ne, vist amb una mica de perspectiva, fins i tot serien bones notícies tenint en compte les imatges que vam veure ahir al camp de l'Eslàvia de Praga, a l'Eden Arena, on Pedri es va tombar a terra plorós, amb les mans tapant-se la cara i amb senyals evidents de molt dolor d'una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. Aquest matí li han fet proves a la ciutat esportiva i, com et dic, el Barça ha comunicat que estarà un mes de baixa, un mes apartat de l'equip. Això vol dir que es perdrà aquest mes el partit contra l'Oviedo i contra el Copenhagen de la Champions, en Lliga contra l'Elx, el partit de Copa contra l'Albacete i també Mallorca, Girona i Llevant. Si es compleixen els terminis, aquests seran els partits que es perdrà Pedri.
Doncs la lesió de Pedri, la pitjor notícia de la victòria d'ahir del Barça a Praga, va guanyar un partit incòmode amb problemes defensius del Barça, amb un protagonista molt clar com Fermín, i aquesta victòria que et permet ser optimista per acabar entre els 8 primers. Així que, Salmo, és moment de sentir protagonistes del partit i també de fer aquests càlculs.
A veure, és una jornada propícia pel Barça, Laia, perquè d'entrada hem de dir que el conjunt blaugrana depèn de si mateix per quedar entre els 8 primers de la Lliga, de la fase Lliga de la Lliga de Campions. És especialment important entrar al top 8 per, d'entrada, estalviar-te una eliminatòria i, a més, tenir el factor camp a favor en les properes eliminatòries. La propera jornada el Barça rep el Copenhagen i ha de vigilar amb el gol average, però depèn de si mateix per entrar en aquest top 8. Pensa que ara mateix hi ha 13 equips en 3 punts de diferència. 5 d'aquests 13 equips són del top 8 i hi ha, per tant, 8 aspirants a entrar-hi. Per això, ahir Lewandowski, quan va acabar el partit, reconeixia la dimensió d'aquesta victòria.
Sí, hemos hablado en el vestuario que hay 6, creo que equipos con 3...
8, si no me equivoco.
8, con 12, no, 13 puntos.
Con 13.
Con 13 puntos. ¿No? Pero para nosotros lo más importante es que vamos a ganar último uno partido en casa contra Copenhagen. Y si ganamos, si jugamos bien en defensa, si jugamos mejor en ofensiva, marcamos goles, creo que tenemos mucha oportunidad para jugar directamente fase de la Champions League.
Lewandowski va ser un dels protagonistes, autor d'un gol del Barça a la victòria a Praga, 2-4, un Barça que va començar perdent. Compte, perquè el conjunt de Hansi Flick ha encaixat 13 gols en 7 partits de Champions aquesta temporada. Però el Barça de Flick està acostumat a capgirar aquestes situacions adverses. Ho va fer amb el gol de Lewandowski, també un de Dani Olmo, però sobretot amb protagonisme per Fermín, autor de 2 gols i segurament, juntament amb Eric García, els futbolistes més en forma del Barça a hores d'ara.
Bueno, intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo y bueno, creo que la verdad que hoy todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Que muy contento por el MVP y sobre todo por la victoria.
Doncs tot això al voltant del partit, Salmo, i a aquesta hora s'està fent la junta directiva del Barça amb un tema important sobre la taula.
La data de les eleccions, des de les 12 del migdia estan reunits en junta directiva al Camp Nou i una data que apunta al diumenge 22 de març, coincidint precisament amb el partit del Barça amb el Rayo Vallecano al Camp Nou. S'ha d'acabar de definir i s'ha d'acabar de polir quina serà exactament aquesta data i també, per exemple, quins i quants directius dimiteixen de la junta directiva de govern del club ara mateix per formar part d'aquesta campanya electoral. Sí que sembla clar que el vicepresident primer i vicepresident esportiu Rafael Juste serà qui quedi al capdavant del club un cop Joan Laporta dimiteixi per poder presentar-se novament a les eleccions. I a tot això, també pendents de quan serà l'assemblea extraordinària que s'ha de celebrar i que apunta el dissabte dia 7, el dia del Barça-Mallorca, o fins i tot el diumenge dia 8, una assemblea de format telemàtic per, d'un costat, validar el nou patrocini a la samarreta, que substituirà el cas d'Agnur, i també ratificar l'acord de patrocini i la renovació del patrocini amb Spotify.
Doncs el Barça, ja hem repassat el resultat important que va aconseguir a la Champions, però què va donar de si ahir la resta de la jornada, Montserrat?
Mirant els resultats i la classificació pensant en els interessos del Barça, destaquem el triomf del Chelsea, que és 8è, just davant del Barça, i que hi va guanyar el Paphos xipriota, però per un sol gol a 0. Això situa els blaugranes amb els mateixos punts que els anglesos, 13, i amb un sol gol de diferència. Recordem que el 8è és l'últim classificat directament per a vuitens de final de la Champions. Un lloc per sobre, 7è, i el Newcastle, també amb 13 punts, que hi va guanyar el PSV Eindhoven per 3-0 i que té 5 gols més de diferència que el Barça. Ara, mirant per sota del Barça la classificació 12, però també els mateixos punts 13, hi ha l'Atlètic de Madrid que hi va empatar un al camp del Galatasaray. Hi ha fins a 8 equips empatats amb 13 punts com el Barça. També hi ha triomf del Bayern de Múnich 2-0 amb el Saint-Gilloise belga. Els alemanys juntament amb l'Arsenal són els dos únics equips que ja són matemàticament als vuitens de final i ja hi ha 4 equips eliminats. El Villarreal, l'Eslàvia de Praga, rivalai del Barça, l'Eintracht de Frankfurt, que hi va perdre amb el Karabakh de l'Azerbaidjan per 3-2, i el Cairat Almaty.
I de la Champions a la Supercopa, ahir jornada positiva pel Barça femení, que s'ha classificat per la final de la Supercopa després de guanyar l'Atlètic Club per 3-1 en un partit treballat de les blaugranes i amb remuntada inclosa. Ruth Vila. Sí, un partit que el Barça va acabar guanyant per 3-1, però que, a més, va haver de jugar amb una jugadora menys tota la segona part, perquè abans del descans hi va haver l'expulsió de Kika, una expulsió que l'àrbitre va haver de confirmar al VAR i que li van demanar des de la banqueta de l'Atlètic Club. Per cert, en aquest sentit tenim una última hora, i és que el Barça ha presentat recurs a aquesta targeta vermella de Kika Nazaré. Després del partit, Pere Romeu explicava el perquè no entenien aquesta expulsió.
No em sembla vermella perquè en el futbol, si tu tens una centrada de la dreta, tens la defensora per esquena de la Kika en cap moment veu a la defensora i et treuen vermella. Per això, el futbol és un esport de contacte, no té res a veure donar un cop conscientment perquè tens una jugadora al teu camp visual que no tenir-la. I si preguntes per l'explicació que m'han donat, no m'han donat cap explicació, perquè si vaig a demanar explicacions s'alteren, ens posen una mica nervioses, no t'acaben d'escoltar gaire, i llavors no es pot demanar explicacions segons a quines àrbitres no.
Doncs veurem si prospera o no aquest recurs del Barça de cara a la final, que les blaugranes jugaran contra el Madrid, però aquesta expulsió també va esperonar l'equip per fer una molt bona segona part on li va tocar defensar i no tenir pilota, una cosa a la qual les jugadores del Barça no estan acostumades, i que explicava també una de les capitanes, Irene Paredes, que ahir va marcar, com també van fer Payor i Ona Batlle.
Ja sabeu que en situacions molt complicades aquest equip té molta força, i avui hem fet un partidàs. Era difícil, amb 10 jugadores contra l'Atlètic, que juga molt bé, que té molta garra, però molt, molt contenta del treball que hem fet i de ser-hi a la final.
Una final que serà dissabte a les 7, com dèiem, contra el Madrid, també a Castalia, Castelló, i que podrem seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la TDG. El Madrid haurà d'anar a judici pels concerts al Bernabéu. La jutgessa del cas aprecia possibles delictes contra el medi ambient en els espectacles multitudinaris celebrats al Camp del Madrid, Marcos García.
La jutgessa Mònica Aguirre ha decidit processar el Reial Madrid per excés de soroll als concerts al Bernabéu. L'agència EFE ha tingut accés a la interlocutòria. La magistrada planteja que el Madrid hauria comès suposadament delictes mediambientals, en concret contaminació acústica, diu. I per això processa el director general blanc, José Ángel Sánchez, i l'empresa del club que gestiona l'explotació del Bernabéu, que és Real Madrid Estadio. Són 18 concerts, el recordareu, entre el 26 d'abril i el 8 de setembre, per exemple, de Taylor Swift, Manuel Carrasco o Karol G, així com un esdeveniment de boxa de l'streamer Ibai Llanos. L'associació de veïns perjudicats pel Bernabéu va presentar al seu moment 150 mesuraments de soroll i també va portar les multes que ja va imposar en el seu moment l'Ajuntament als promotors d'aquests concerts. La jutgessa, això sí, rebutja investigar l'alcalde de Madrid ni cap membre del seu consistori, que és això que també demanaven els veïns.
Girona, l'equip no juga fins dilluns a Montilivi. L'equip es prepara per aquest partit contra el Getafe, però té uns dies ben ocupats perquè hi ha presentacions a Fran Beltrán i Claudio Echevarri, i avui Eduard Solà és el torn del dia de... Vaja, del dia de la tarda serà de Ter Stegen.
Sí, roda de premsa de Ter Stegen a 4:45 de la tarda, i després cap a 5:45 presentació pública a la gespa de Montilivi amb entrada per tothom qui vulgui. Avui, segon entrenament de Ter Stegen a les ordres de Michel, i pendent que l'inscriguin a la Lliga. De moment hi ha ocupat el dorsal 1 per Livakovic. Ahir van presentar, com deies, Fran Beltrán al migdia i el davanter argentí Claudio Echeverri a la tarda. Echeverri, que sí que ja està inscrit a la Lliga, ja pot debutar, per tant, després que ja fa setmanes que s'entrena amb l'equip, però que ha hagut de veure els partits davant el Mallorca, l'Osasuna i l'Espanyol des de la televisió o des de la graderia.
Los tres partidos que vi, la verdad que el equipo estuvo muy bien, muy importante las tres victorias que sacamos, era muy importante poder ganar para estar ahí arriba, y nada, la verdad que sí, como dijiste vos, tengo muchas ganas de jugar, estar ahí en la tribuna ese día también me dio muchas ganas de verle a mi compañero, yo ya estaba entrenando, es una motivación poder estar, ayudar al equipo y aportar en todo para ayudar a Girona.
El Girona té gairebé tancada la incorporació del davanter ucraïnès de 20 anys, Oleksandr Pishur, que juga a la Lliga hongaresa, però no està clar que l'incorporin ara o bé esperin a final de temporada, i veurem si és en fitxa del filial o no, o del primer equip, però en aquest últim cas haurien d'esperar que sortís algú més.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Pase lo que pase. A ver si tenemos el premio gordo. Tenemos esta pequeña ventajita, que es verdad, que sabíamos que todos iban a apretar por abajo mucho.
Atenció, que l'Uni Girona es podria assegurar avui la classificació per a la fase final de l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Hola, sóc el súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra oji blanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
La pujada de gener continua, però els nostres preus no paren de caure. Amb la baixada de gener de Mediamor!
Per aconseguir un portàtil Asus amb processador AMD Ryzen 7 i amb intel·ligència artificial per 899 euros amb 99.
Mediamar! Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I abans de parlar de l'Uni Girona, a les portes d'una nova jornada de l'Eurolliga per al Barça, demà a la pista de l'Esbel francès, avui el que ha quedat clar, Ernest Macià, és que no hi haurà reforços al mercat d'hivern.
No, només si hi hagués una hecatomba, podríem dir, tres lesions a jugadors importants ho mirarien, però ja ens ha deixat clar el tècnic del Barça, Xavi Pascual, que ni que ho vulguin mirar, hi ha jugadors interessants al mercat.
Bueno, si hi ha una lesió important, s'haurà de mirar quines possibilitats hi ha, no? Però tampoc el mercat no t'oferirà molta cosa, no? Perquè no n'hi ha. El poc que s'ha mogut s'ha col·locat tot i ara mateix molt difícil que inclús tenir la voluntat de fer-ho poguéssim trobar alguna solució en el cas de lesió.
El Barça, Laia, tindria fins a mitjans de febrer per fitxar en termes Eurolliga, però Xavi Pascual ja ha dit que segurament el millor fitxatge arribi la setmana que ve, que és la reaparició de Will Clyburn, que torna a entrenar el dimarts amb els seus companys i que de moment encara no està confirmat que pugui jugar amb l'Olympiacos, però qui sap si diumenge davant de l'UCAM de Múrcia sí que pugui tornar 6 setmanes després.
I el que dèiem abans de la pausa, l'Uni Girona visita la pista del Família Schio Italià en la quarta jornada de la segona fase de la màxima competició europea. La Gironines ocupen la segona posició del grup, les italianes són quartes, Xavi Soler, amb dues victòries de diferència, com es presenta aquest partit?
Amb comptes clars, si l'Uni guanya es classificarà per la Final Six, seria la primera vegada, seria històric, que l'equip gironí s'hi classifiqués. El rival, però, també s'hi juga la vida, és un rival molt complicat i serà molt i molt difícil jugar i guanyar a Itàlia, sobretot també per la baixa que continuarà de Mariam Koulibaly. Sentint el tècnic Roberto Íñiguez, sembla que es reservarà la Meliana pel partit de la setmana vinent contra el Caroló, que també pot ser clau si es guanya a Fontejau. També hi ha molts números de 100 a aquesta Final Six. Però no, el partit d'avui hauran de jugar sense Koulibaly, segons Íñiguez, per fer-se una idea de jugar sense la pivot Meliana.
Yo le doy importancia a competir bien. Yo creo que si competimos bien sin Marian y somos capaces de seguir compitiendo, de seguir peleando los partidos, estaré contento. Bueno, ya veremos. Resultado, el competir bien, ¿no? ¿En qué se traduce? A no pensar, bueno, sin Marian no lo podemos hacer, por cómo son interior, ¿no? Con Separ, André, Badian, Kiss, bla, bla. Bueno, creo que podemos competir.
Guanyat dona el premi gros. En cas de perdre, compta també amb la Baraj. El Duny va guanyar de nou a Fontejau. Perdre de menys de nou et donaria la Baraj. Un partit que començarà a les 8.
I més competició europea. La Champions Hockey Patins, ahir derrota de l'Igualada, la pista del Tricino italià per 2-3, el partit de la cinquena jornada, on avui Carles Vila juga en el Reus i el Barça.
Els blaugranes s'enfronten al Porto, el líder del seu grup. Una victòria situaria els de Ricard Ares al primer lloc amb 4 victòries i un empat.
Venim amb tota la il·lusió, ganes, hem preparat el partit per intentar competir-lo bé i treure els 3 punts que ens donarien el liderat. Sabem que serà difícil per l'entitat de l'equip rival. Crec que tot i que venim d'una derrota, l'equip està en molt bona línia als entrenaments.
Pel que fa al Reus, juga a les 8 del vespre davant el Saint-Omer francès. Després de guanyar l'Igualada, ara els roig-i-negres busquen una segona victòria per consolidar-se al quart lloc que dona accés a la fase final. Pol Martínez és jugador del Reus.
No, crec que la clau del partit serà, sens dubte, que estiguem bé, que estiguem efectius, que defensem bé, que no els donem res, perquè sí que és veritat que és un equip que no està fent bons resultats, no està traient punts, però és un equip complicat i més a casa seva. I bueno, necessitem donar la nostra millor versió per no donar-li res i treure un partit sòlid i tirar-lo endavant.
Després de la derrota d'ahir, l'Igualada ocupa ara la cinquena posició.
I altres informacions al dia en format més breu. Marta García, comencem per l'handbol.
En la main round, que comença justament avui, Espanya juga contra Noruega. Són dues seleccions que passen a esta main round sense cap punt acumulat de la primera fase i, per tant, això els complica una miqueta, però l'objectiu, segons el seleccionador espanyol Jordi Rivera, és arribar a les semifinals. El partit és a les 6 i, per cert, també comença avui l'europeu de futbol sala en Letònia, Lituània i Eslovènia. Els catalans Didac i Adolfo, també en el seu company del Barça, Antonio, estan en el combinat espanyol, que no jugarà fins demà, enquadrat en el grup C amb Eslovènia, Bielorússia i Bèlgica. Els partits d'avui són dos, Armènia, Ucraïna i Lituània, República Txeca.
I un apunt de l'Open d'Austràlia?
Doncs mira, eliminació de Paula Badós en la segona ronda, després de perdre contra la russa Oksana Selekmeteva per un doble 6-4. Sí que han passat la ronda Novak Djokovic, Jannik Sinner i també Stanislas Wawrinka, el tenista suís, a poques setmanes de fer 41 anys. I un apunt de la NBA, contundent derrota dels Brooklyn Nets davant dels New York Knicks, han caigut per 120-66. L'equip entrenat pel català Jordi Fernández ha qualificat, ha fet el tècnic, de desastre esta derrota i ha assumit tota la responsabilitat i, per cert, és la victòria més àmplia en la història dels Knicks, que ara se situen tercer per l'avantpenúltima posició dels Nets.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, ja ho sabeu, al Tot Costa, i ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.